Info amb Reme Herrera.
Bona tarda, benvinguts a l'Info número 344, quan passen 6 minuts a la 1 del migdia. Un repàs a la informació local de la setmana que iniciem tot seguit amb Jordi Puy a la part tècnica i a la redacció i locució Ernest Prunera, Jordi Sugranyes i qui us parla, Remei Herrera. I avui començarem amb la crònica del ple ordinari de març, que va tenir lloc ahir a la tarda i en el qual es van aprovar inicialment el Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible de Ripollet. També es va aprovar la creació d'una oficina municipal que gestionarà les ajudes econòmiques que dona la Generalitat en matèria d'habitatge. Conversarem amb el regidor de Mobilitat i Transport Públic, Fran Sánchez, que ens explicarà tots els detalls d'aquest Pla de Mobilitat aprovat ahir. Sánchez també ens farà un avanç de l'Assemblea de Barri que se celebrarà demà al migdia a l'Ajuntament sobre aquest tema. Uns altres dels convidats a l'Info seran Javier Panadero i Miguel Molina, membres de l'entitat cultural La Escalera, que enguany celebra el seu 5è aniversari. Tots dos en faran 5 cèntims dels actes que duran a terme per celebrar aquest aniversari. Els darrers minuts de l'Info els dedicarem a parlar amb l'Alba Martínez, la pintora dels somnis, autora del llibre Un mar de semilles, que es presenta demà al migdia a la llibreria Upali. Conversarem amb ella per conèixer el seu contingut i quines sorpreses ens esperen demà durant aquesta presentació. A l'Info d'avui també els farem diferents propostes culturals, tant d'aquest cap de setmana com de la setmana vinent, i els oferirem la crònica esportiva de la mà del nostre company Marc Mata. Tancarem el repàs de l'actualitat de la setmana, com sempre, cap a les 2 del migdia. Comencem.
Esteu escoltant Info.
I com hem avançat, el ple ordinari del mes de març, celebrat ahir dijous, va aprovar inicialment el Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible de Ripollet. El pla va tenir els vots favorables de totes les formacions excepte el PP, el PSC i CiU, que es van abstenir. No obstant això, tots els partits van destacar la complexitat tècnica del pla. Ens ho explica Ernest Prunera.
El document se sotmetrà durant 45 dies a informació pública i a la consulta de les administracions públiques afectades. El regidor de Mobilitat, Fran Sánchez, va anunciar la creació d'una taula de mobilitat per fer un seguiment de l'aplicació del pla.
Constituirà una taula de mobilitat, la qual pretén ser un òrgan participatiu i decisiu en tot el que tingui a veure amb la mobilitat al municipi, i des d'aquesta taula es farà un seguiment dels PMUs i es reactivaran les comissions d'arribada al tren i la comissió del soterrament de l'autopista, així com qualsevol tipus de comissió i o tema que vulgui proposar a la mateixa taula. La proposta és que hi formin part els partits polítics del consistori, les associacions de veïns, els AMPAs, entitats, col·lectius, persones a títol individual i tot el que es vulgui sumar. L'objectiu és que tothom que hi participi aporti la seva visió i proposin aportacions per millorar la mobilitat a Ripollet. La convocatòria de constitució d'aquesta taula es farà properament.
El regidor també va anunciar que es presentarà el pla públicament demà dissabte a 1:15 del matí a la sala de plens de l'Ajuntament. I també va anunciar que la Diputació de Barcelona pagarà un estudi de la mobilitat a la zona centre de Ripollet.
Dir i ressaltar també que dintre del que és el PMU sí que la Diputació ens pagarà un estudi específic de la zona centre, perquè ha quedat molt obert el tema de zona centre, ja que no quedava, dintre del PMU no quedava molt clara la intervenció que es tenia que fer a la zona centre, encara que hem tingut aquesta assemblea amb la zona centre, amb el barri de la zona centre i amb la Unió de Botiguers, que són els que més tenien a dir en aquest tema. I per això la Diputació de Barcelona ens ha ofert fer un estudi d'aquesta zona centre, un estudi que equival a 15.000 euros que ens ho paga la Diputació, i a res d'aquest estudi que s'està fent ara mateix, doncs ja ho portarem en aquesta futura taula de mobilitat, perquè també tot el que esdevingui, no només al seguiment del PMU, sinó dins d'aquest estudi nou, es pugui debatir en aquesta mateixa taula i en assemblees i el que calgui.
De la resta de punts del ple ordinari de març, també cal destacar l'aprovació de la creació d'una oficina municipal que gestioni els ajuts a la Generalitat en matèria d'habitatge. El punt va obtenir el vot favorable de totes les formacions, menys la del PP, que també s'hi va abstenir. Finalment, també es van aprovar les tres mocions presentades. La primera va ser presentada per Ciutadans per reclamar a la Generalitat el deute de 2,8 milions d'euros que el govern català manté amb Ripollet. Aquesta moció va ser aprovada per unanimitat. La segona moció, presentada pel PSC, demanava l'oposició del consistori ripolletenc al preacord entre la Unió Europea i Turquia per la aportació dels refugiats. Aquesta moció va ser aprovada per tots els partits, menys PP i Ciutadans, que es van abstenir. La darrera moció, presentada per PSC i Decidim, també va tenir el suport de tots els grups i l'abstenció de CiU, PP i Ciutadans, i demanava que Ripollet fos ciutat promotora de la renda garantida ciutadana. Per altra banda, l'alcalde, José María Osuna, va anunciar en l'apartat de precs i preguntes que la pràctica totalitat del centenar de pisos de l'IMSOL de Pinatons es posaran en lloguer amb data de compra.
si ara mateix hi ha uns 99 pisos buits, si no vaig errat, doncs la pràctica totalitat d'aquests pisos seran en lloguer amb opció compra. No obstant, el que estem treballant com a ajuntament, el que estem mirant i volem treballar amb Generalitat i amb IMSOL és que no tots siguin amb aquest lloguer amb opció compra, sinó que alguns d'aquests pisos, algun paquet d'aquests pisos, doncs els puguem destinar a lloguer social o destinar-los a emergència habitacional.
L'alcalde va explicar que l'IMSOL és contrari a posar pisos en lloguer social per un tema econòmic, però que des de l'Ajuntament s'estudiaran fórmules per aconseguir aquest tipus d'habitatge, ja sigui amb recursos propis o amb ajudes de l'Agència Catalana de l'Habitatge.
El Centre Cultural acollirà el 6 i 7 d'abril, dimecres i dijous vinent, unes jornades obertes a tothom per parlar sobre la municipalització del servei d'abastament d'aigua. Les jornades es realitzaran a partir de 7:45 del vespre al Centre Cultural. Tenen com a objectiu explicar als veïns i veïnes els avantatges de la municipalització d'aquest servei públic.
La sessió del 6 d'abril comptarà amb les intervencions de Míriam Planes, de la plataforma Aigua és Vida, i de Pilar Castillejo, primera tinent d'alcalde de Ripollet. L'endemà realitzarà un debat sobre el títol, sota el títol La participació en la gestió municipal de l'aigua. Hi participaran Francisco Rodríguez, representant de la Mesa de l'Aigua de Terrassa, Joan Arévalo, gerent de la cooperativa de l'aigua d'Olesa de Montserrat, Jordi Colomer, tècnic responsable de la municipalització de l'aigua a Arenys de Munt, i Fernando Urrutico Echea, interventor de l'Ajuntament d'Oriola, Alacant.
Dimecres passat, 30 de març, va començar la prescripció escolar pels infants que facin el segon cicle d'educació infantil, primària i educació secundària obligatòria. Les sol·licituds s'hauran de presentar fins dijous vinent, 7 d'abril. L'imprès es pot recollir a qualsevol centre escolar de la vila o es pot imprimir des de la pàgina web del Departament d'Ensenyament de la Generalitat.
El full s'ha d'entregar dins del termini a l'escola o l'institut que s'esculli com a primera opció. Es poden demanar tant centres com es vulgui, però només s'ha de lliurar una preinscripció per persona. Per a més informació sobre la preinscripció, els interessats es poden adreçar a la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Ripollet, ubicada al Casal de Joves, a la Rambla de Sant Jordi número 6. Per altra banda, l'Ajuntament obrirà una convocatòria de beques de menjador i material escolar. El termini per presentar les sol·licituds comença aquest dilluns 4 d'abril i acaba el 29 d'abril. El model de sol·licitud de les beques es pot aconseguir als centres educatius, a serveis socials, al carrer de la Salut número 1, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà i al portal municipal ripollet.cat.
I com hem comentat fa uns moments durant la crònica del ple, ahir es va aprovar inicialment el Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible de Ripollet. El pla va tirar endavant amb els vots favorables de Decidim, Esquerra Republicana i Ciutadans i l'abstenció del PP, PSC i CiU. El document se sotmetrà durant 45 dies a informació pública i a la consulta de les administracions públiques afectades. Demà dissabte, a més, serà presentat als ciutadans en una assemblea al mateix Ajuntament. És per això que hem volgut parlar avui amb el regidor de Mobilitat, Fran Sánchez. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Senyor Sánchez, els grups van coincidir ahir a destacar la complexitat tècnica d'aquest pla. Vostè com ho veu, aquest tema?
Totalment d'acord, i així ho vaig demostrar ple també, de que és molt complex el pla de mobilitat urbà. Són actuacions que es preveuen fins a l'any 2019. D'aquesta manera el pla és tan complex que hem decidit fer aquestes assemblees veïnals tan necessàries i reunions amb entitats com poden ser pues, la Unió de Botiguers, com pot ser el Col·lectiu d'Invidents, el Club Ciclista, perquè d'alguna manera ens comentin les afectacions que veuen el dia a dia, perquè creiem que sobretot aquest pla de mobilitat urbà, encara que l'ha fet l'empresa Doimo, de la Ràdio Metropolitana de Barcelona, fent un estudi brutal de com està tota la situació al Ripollet, creiem que era necessari comptar amb aquest teixit veïnal, que és el que cada dia viu al seu barri, sap que quines millores es poden fer, que es pot canviar, simplement per millorar la mobilitat a la ciutat. Uh-huh. Arrel d'això, precisament, vaig comentar també al ple que la nostra intenció és crear una taula de mobilitat la qual formin part tots els partits polítics i la resta de teixit associatiu de Ripollet, com poden ser les associacions de veïns, col·lectius, entitats i persones a nivell individual per fer un seguiment exhaustiu d'aquest pla. Vull dir, encara que nosaltres tinguem les pautes marcades, doncs dir quines són les prioritats dintre d'aquest pla any rere any, amb un pressupost fixat per a aquestes actuacions específiques.
Uh-huh. O sigui que la funció d'aquesta taula serà la de seguiment de l'aplicació dels acords del pla.
Serà una de les funcions. La taula de mobilitat abarcarà tot el que sigui mobilitat al municipi, però la taula de mobilitat també serà, per dir-ho d'alguna manera, des d'on se reactivarà les comissions que ja tenim, com és la comissió d'arribada del tren a Ripollet o com pot ser el soterrament de l'autopista C58. Vull dir que serà com l'òrgan que llegeixi una miqueta tot, d'on partixi tot, no? O sigui, per exemple, en aquesta taula de mobilitat serà imprescindible que també hi hagin representants d'aquestes comissions. Comissions que també puguin sorgir noves, no?, que surgin arrere de la taula. Tot el que afecti a la mobilitat es veurà reflectit en aquesta taula. A més, doncs, el seguiment del PMU, no?
Mm-hmm. Demà es presentarà el pla als ciutadans, però sí que ens agradaria que vostè ens digui quins són els projectes o actuacions que en destacaria d'aquest pla.
Són diverses les actuacions, són diverses. Demà, d'alguna manera, com dius tu, es farà una presentació més global. També es farà també els informes que s'ha remitit la Guàrdia Urbana d'actuacions que ja estem demanant que es facin, no?, i les que ja es poden arribar a fer. Però sobretot destacar una miqueta, per suposat, com he comentat abans, el que és el soterrament de l'autopista, com pot ser actuació a la zona centre, perquè la zona centre hem vist que és bastant... O sigui, el pla de mobilitat urbà ja és molt complexa. Doncs la zona centre encara ho és més, no?, per el que representa. La zona centre creiem que hem d'actuar d'alguna manera i així es va expressar, doncs, a les assemblees, sobretot a l'assemblea de zona centre i a la unió de botiguers i botiguers de la zona centre que hem tingut reunions amb ells. Doncs creiem que la zona centre està d'actuar, no sabem ben bé com, llavors la Diputació ens pagarà un estudi específic de zona centre i casa antic per veure com podem actuar. Doncs també un tema que tinc que abordar és aquest, no? Una vegada tinguem l'estudi, què podem fer en la zona centre i sobretot, bueno, doncs petites actuacions que encara que siguin més petites no volen dir que no siguin igual d'importants, que ja estan pressupostades, com pot ser a la instal·lació del semàfor a carrer Balmes davant de l'Ajuntament, que era un semàfor que sempre han tingut, que era per invidents, i es va treure arrer de fer la rotonda aquella que es va fer, uh-huh. Doncs aquest semàfor ja està pressupostat perquè el col·lectiu d'invidents ens ho va demostrar que era molt urgent per ells, perquè comunica directament amb Cerdanyola, amb l'Ajuntament, a la biblioteca, i bueno, i tot el que sigui aquesta direcció, instal·lar un altre semàfor a l'avinguda de Riu Ripoll sota el pont, perquè ciclista també ens van dir que era un pas perillós per accedir, ja que passen molts cotxes. O sigui, petites actuacions com aquesta, la connexió dels carrils bici amb Montcada, que hi ha un tros que no hi ha, o la connexió del carril bici amb Barberà del Vallès, o el carril bici de Torrent Tortuguer, o sigui, aquestes petites actuacions ja estan previstes, o la remodelació de parades d'autobusos, ja han previstes dues remodelacions, perquè estan també molt deficients, estan que, no només remodelar, sinó que estan que regular d'alguna manera perquè no estan ben adaptades a les voreres. Llavors cal explicar tot això, no? També tenim prevista la instal·lació d'un bicibox, que si no passa res ja estarà en la setmana propera, que és un aparcament de bicicletes segur que ens serveix de manera gratuïta a l'àrea metropolitana. Hi ha moltes actuacions que ja les tenim previstes al pressupost i la resta de més grans precisament es volen demanar en aquesta taula.
Mm-hmm. Això vol dir que doncs, potser aquest any hi ha algunes actuacions a diverses parades d'autobús, al tema bicibox, i l'any vinent n'hi ha unes altres, i així fins a l'any 2019, no?
Així fins a l'any 2019. Som conscients, que no he de repetir, que és un document molt ardu, és un document molt complex, segurament quedaran actuacions per fer, perquè tot dependrà del pressupost que tindrem, perquè això també és molt important, però bueno, jo crec que les prioritats del pla, precisament, la intenció és fer-les, no? I creiem que no depèn únicament del govern, que està clar que sí, però sinó que de la mateixa taula que representi a tota la població, a tot el teixit veïnal, doncs també digui una miqueta doncs, quines actuacions prioritzem, quines no, fins a on arribem amb el pressupost, i a partir d'aquí doncs, que serveixi una miqueta de guia i de referència.
Mm-hmm. Perquè qui pagarà aquestes actuacions?
Depèn. Hi ha actuacions que potser podem pagar com a ajuntament el pressupost, hi ha actuacions que potser podem demanar ajuda a altres obres, com pot ser la Generalitat, l'Àrea Metropolitana, la Diputació, o sigui, clar, tot depèn de quines actuacions poden ser i d'on podem treure els diners. Mm-hmm. Tot depèn d'això, dels diners, al final.
I de la voluntat?
I de la voluntat. No, la voluntat la tenim. Això segur. Jo crec que tant el govern, jo crec també que el que hem vist a les assemblees és de fer coses. I jo crec que la voluntat mm-hmm. la tindrem. Sí que us dic que, bueno, demà ara faig un petit avanço de lo que podem veure demà, són pues, tots els informes que he enviat a la Guàrdia Urbana, de petites coses, no? De petites coses, però que no deixen de ser importants, que s'han comentat els veïns, no? Doncs que posar uns pivotes aquí, aquesta vorera li passa això, petites coses que s'han comunicat la Sàrbol, la Font, els veïns, que ja han passat per la Junta de Govern local, de fet, i estan a l'espera que la brigada es pugui arribar a fer, doncs passarem demà els informes perquè els veïns puguin veure que realment aquestes exigències que ja se'ns han comentat a les assemblees vegin que ja s'estan movent i d'altres que potser són una miqueta més complexes, a veure com les podem desencallar o com les podem fer.
Mm-hmm. El pla ja el tenim aprovat inicialment. Realment el que poden fer els veïns assistint demà en aquesta assemblea és resoldre dubtes, no?
Resoldre dubtes i, bueno, que sàpiguen que encara que nosaltres hem recollit totes les al·legacions en aquestes 11 en total que han sigut assemblees i reunions, ja s'han recollit les al·legacions que s'han fet arribar, doncs ara que ells també sàpiguen que hi ha aquest període d'al·legacions legal, per dir-ho d'alguna manera, entre cometes, perquè totes les al·legacions que s'han fet prèviament ja s'han recollit igual, però ara s'obre un període legal de 45 dies, que sàpiguen que també poden fer tot tipus d'al·legacions.
Mm-hmm. Doncs recordem que aquesta assemblea oberta tindrà lloc demà a partir de 12:15 a la sala de plens de l'Ajuntament de Ripollet i li agraïm moltíssim al regidor de Mobilitat, Fran Sánchez, que ens hagi fet aquest petit avanç.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Adéu.
Igualment. Bona tarda. Adéu.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
El Centre Cultural acollirà dilluns 4 d'abril una reunió convocada per la Regidoria de Solidaritat i Inclusió per explicar la posició del món local en contra de l'acord entre la Unió Europea i Turquia per deportar els refugiats de Síria i l'Iraq. Pel món local, aquest acord vulnera els drets humans, els valors fonamentals de la Unió Europea i el dret internacional d'asil als refugiats. La reunió tindrà lloc a 8:15 del vespre.
L'Ajuntament de Ripollet ha donat suport a un document del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament que està inspirat en un text de l'associació Stop Mare Mort. El text vol ser una veu del món local per tal de conscienciar la ciutadania sobre la situació actual dels refugiats.
L'Ajuntament de Ripollet va realitzar el 20 i 23 de març sengles minuts de silenci com a condol per l'accident d'un autocar a Freginals, on van morir 13 estudiants, i per els atemptats de Brussel·les que van causar prop d'una quarantena de morts.
En el cas dels atemptats a la capital belga, l'alcalde José María Osuna va condemnar els atacs terroristes. Pel que fa a l'accident de Freginals, l'alcalde va apuntar que tragèdies com aquesta recorden el sinistre similar que va patir Ripollet fa 15 anys. En aquell accident van perdre la vida 28 persones, la majoria joves de segon i tercer d'ESO de les escoles Germans Gabrielistes de Ripollet i Viladecans, que es dirigien a un campament d'estiu a prop d'Aranda de Duero.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
Aquesta no és només una cançó única, sinó que també és la sintonia d'un programa d'aquesta casa. L'Associació Cultural L'Escalera celebra aquest any el seu 5è aniversari i ho fa amb diversos actes repartits durant els propers mesos. Com no podia ser d'altra manera, la música és la gran protagonista a l'aniversari de l'entitat que treballa per promocionar la música d'autor. La celebració de l'aniversari comença el proper cap de setmana, dissabte 9 d'abril, amb un gran concert de cantautors que es durà a terme a les 9 de la nit al Teatre Auditori. L'espectacle és gratuït i actuaran 8 cantautors que tenen una contrastada trajectòria en el panorama musical de casa nostra. Per parlar-nos d'aquest concert i de la resta d'activitats d'aquest 5è aniversari de l'Escalera, tenim als estudis de Ripollet Ràdio a Javier Panadero i Miguel Molina, membres de l'entitat. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
La vostra cinto, no? Aquesta?
Sí, ja sonava a mi. Una bona benvinguda.
Com es prepara, Javi i Miguel, el concert del pròxim dissabte? Quines són les expectatives que teniu?
Pues la verdad es que se prepara con mucho trabajo. Llevamos trabajando en este concierto prácticamente desde principio de año y bueno, estamos muy ilusionados. Hemos contado pues con 8 amigos cantautores que nos han ido acompañando desde el principio de la que creamos la asociación y estamos muy contentos y esperamos que a la gente le guste y se anime a venir este sábado 9 de abril.
¿Qué nos podéis explicar de esos artistas?
Pues mira, como primicia para este programa aquí hoy, explicaremos que traemos al grupo Permiso de la Dama, que está a punto de publicar su tercer disco, y tocarán en primicia 2 temas nuevos de su tercer disco, este que están a puntito de publicar, que aún no han tocado en directo todavía. La verdad que estamos muy contentos de que se hayan animado a hacerlo aquí en el programa. Y bueno, aparte de Permiso de la Dama, también tendremos a Javi Jareño, que siempre también es un buen cantautor de Santa Coloma que nos va ayudando. Acaba de publicar su cuarto disco. Y bueno, pues es buena oportunidad también para venir a presentarlo aquí con nosotros. Y bueno, en lo referente a los otros artistas que faltan, estará con nosotros Patricia también, Dani Bernal, Nelson Poblete, Lidia V, Alma de Boquerón, que precisamente lo entrevistamos en nuestro programa hace un par de semanas, que también estaba presentando disco y tocará un par de canciones de su nuevo disco. Y no sé si me dejo alguno, creo que no, Miguel, ya hemos dicho los 8, ¿no?
Sí, los 8, sí.
Uh-huh. Bueno, recordamos que es un concierto gratuito que aquí en los estudios de Ripollet Radio pueden recoger
las
entradas,
las
invitaciones. Un concierto que da pues la salida de este 5º aniversario de la entidad. Habéis presentado un programa muy diverso, pero como hemos dicho al principio, la música siempre es la protagonista, ¿no?
Sí, quitando el acto que hacemos en mayo, que es un documental que cuenta un poco la historia de Cuba. En la época desde la ley seca hasta que llegaron los Castro al poder. Esto lo hemos hecho porque La Escalera colabora con otras asociaciones y una de ellas es Mollet en Cuba. Entonces en Mollet en Cuba está Xavier Esteve, que es director de la Escuela de Música de Mollet y aparte es documentalista. Y realizó este documental hace ya 3 años, ¿puede ser?
Sí, lo...
Y lo está presentando por diferentes ciudades y conseguimos que lo trajera aquí. Y después del visionado, habrá una charla con el director para...
Bueno, comentar preguntas. También que sí. Este documental ha sido premiado en Latinoamérica en varios festivales de cine internacional.
Sí, ese es el único acto que no suena la música.
Y el resto, explicaros un poco, ¿cuál es el programa?
Mira, pues hemos presentado ya el concierto del 9 de abril. Comentar también que aparte se podrán recoger las entradas en taquilla, por si alguien no puede venir aquí a los estudios de Ripollet o no le va bien venir, bueno, pues en taquilla tendrá también la oportunidad hasta un cuartito de hora antes del concierto. Bueno, después tenemos una actividad el 23 de abril que se titula Pinten Cançón dentro del marco que ha organizado Ripollet Cultura para San Jordi, ¿no, Miguel?
Sí, es un Pinten Cançón, consiste en coger una canción de música de autor y acercarla al público más infantil. Que escuchen, separaremos la canción por fragmentos, cada uno dibujará esa parte que le toque como se le ocurra, y luego grabaremos imágenes de lo que han hecho y de cómo lo están haciendo para hacer un videoclip, que no nos dará tiempo a hacerlo el mismo día, pero sí que intentaremos que para el día siguiente, domingo, sí que esté publicado ya.
Y después se lo enviaremos al cantautor a ver qué le parece, a ver si le gusta.
Sí.
¿Qué opine,
que
¿no?
Esperemos, igual le gusta y lo pone. Después, el 18 de junio, tenemos un concierto con cantautores mexicanos residentes aquí en Barcelona. Hemos decidido hacer este concierto debido al alto número de amigos de México que escucha nuestro programa. Aparte de en Ripollet Radio, nuestro programa lo emiten también en una radio mexicana, en Radio Unando. Entonces, bueno, tenemos muchos amigos de México y hemos considerado que sería una buena oportunidad, bueno, pues de homenajearles dentro de nuestro aniversario. Entonces tendremos pues 5 o 6 cantautores mexicanos aquí afincados en Barcelona. bueno, que vengan a, pues, a pasar este día con nosotros.
Muy bien. Déu-n'hi-do, ¿no? ¿Qué programa tenéis previsto para este aniversario? 5 años de trayectoria ya. Desde hace años emitís, como decíamos, aquí en Ripollet Radio, un programa cada 2 semanas. Recientemente también hacéis un programa de televisión.
Sí.
En 2 plataformas digitales. ¿En qué punto se encuentra la escalera ahora mismo?
Ahora está en el punto, yo creo que con más actividad, más
de auge, ¿no?
Sí, la verdad es que cuando empezamos...
¿Os imaginabais esto?
Sí, eso mismo te iba a decir, que cuando empezamos, pues nunca nos imaginábamos que íbamos a llegar tan lejos. Empezamos con un programita de radio aquí, donde nos reuníamos, bueno, pues para hablar de lo que nos gustaba, de música autor, comentar discos, entrevistar a cantautores. Y bueno, pues poco a poco vimos que esto iba teniendo tirón y fuimos a más, pero la verdad nunca nos esperábamos cumplir el 5º aniversario ni que tanto los cantautores como el público pues nos ayudara y se volcara tanto con nosotros. La verdad, estamos muy contentos y nada, de aquí pues esperamos seguir creciendo y volver en el 10º aniversario pues con muchas más actividades.
En estos 5 años, ¿quién se ha subido al carro de la escalera? ¿Quién se ha quedado por el camino?
La verdad es que de los 3 fundadores que estamos, hemos continuado los 3 y se ha ido sumando pues bastante gente que nos está ayudando. Siempre dentro de lo que puede cada uno, porque claro, esto es una cosa cultural y la gente tiene otras cosas que hacer y ayuda en lo que puede siempre, intenta ayudar y colaborar lo más que puede. Y la verdad que estamos muy, muy, muy contentos con la gente que nos ayuda y está colaborando. Y de los 3 fundadores, pues seguimos los 3 y esperamos que continuemos muchos años más, los 3.
Uh-huh. ¿Y qué valoración hacéis de esta aventura televisiva que comentábamos?
Bastante buena, la verdad es que la idea empezó a hacer lo mismo que hacíamos en la radio, pero en un formato, con un plató, y gracias a los contactos que teníamos con televisiones de Madrid, televisiones alternativas que emiten, como dices, en digital y alguna en TDT como en Teleca también, aprovechando esos contactos hablamos con ellos, les ofrecimos el proyecto y como era un proyecto cerrado que se lo dábamos todo hecho ya, pues les encantó la idea y llevamos ya la 3ª temporada, la valoración es bastante buena. Sí que es un programa que tiene más altibajos, porque a veces sí que vienen cantautores de primer nivel y muy conocidos, y otros vienen cantautores que están empezando, pero la idea también es...
Sí, es ayudar siempre a la gente que está empezando también.
Claro, para relanzar un poco las carreras estas que están empezando. Y bien, el programa bien, el año que viene intentaremos grabar en Madrid.
Hasta sí, eso te lo vamos a decir como sí. Primicia, eso
nos
no lo habíamos comentado todavía.
Ahora, nuevos proyectos, retos...
El año que viene vamos a llevar la televisión y vamos a grabar con Madrid, ya que nos da mucha más facilidad porque la gran mayoría de cantautores pues están afincados en Madrid. Sí. Entonces esperemos que tenga un buen empujón y si es bien aceptado, pues esperemos poder seguir igual, no toda la temporada, pero seguir en temporadas futuras desplazándonos a Madrid a seguir grabando. Uh-huh. Porque ahí también nos dejan estudios de Teleca.
Sí, un estudio de verdad, no como el de aquí, que es un local. Ahí será mucho mejor,
bueno,
esperemos.
Pero la evaluación, en fin, es bastante positiva. Sí. Estamos tanto nosotros como pues las entidades que colaboran con nosotros muy contentos y esperamos que sea de larga trayectoria el programa.
Estamos hablando de una aventura que empezó, como decíais, un grupo de amigos, un programa de radio, la emisora municipal. ¿Vosotros os veis a nivel profesional pudiendo vivir de esto, de promocionar grupos, cantautores?
No lo hemos ni siquiera nos lo hemos planteado porque esto es una cosa que hacemos... Bueno, porque a nosotros nos gusta, lo pasamos bien y bueno, es a lo que nos dedicamos y no en nuestro tiempo libre, pero en ningún momento nos hemos dedicado ni queremos dedicarnos a la manera profesional y estar obligados a tener que hacer esto ya como obligación. Nosotros lo hacemos por hobby y es como queremos seguir manteniéndolo.
Sí, porque cuando el nivel de exigencia sube ya no disfrutas, ya no puedes ofrecer lo mismo. Así yo creo que es mucho mejor.
Sí, decir que nosotros lo hacemos todo sin ánimo de lucro porque nos gusta y nos gusta dedicar tiempo a ello, pero ya está, sin ningún ámbito profesional ni lucrativo.
Uh-huh. Hay que decir que, como decíamos al inicio, este programa empezó para impulsar pues, el tema de los cantautores. ¿Cuáles son vuestros referentes musicales?
Yo, Silvio, que hicimos el homenaje hace uh-huh. un par de años, Sabina también a nivel nacional está bastante bien. Y luego en Cataluña tenemos bastante suerte, tenemos a Jordi Montañez, a Paola Bajos en Valencia, esos serían mis 4 pilares.
Ahora sí, yo como referente tengo mucho cariño y aprecio por Ismael Serrano, que fue con el que descubrí la música de autor, y además pues Quique González, Carlos Chagüen, pues cantautores ya de larga trayectoria que fue con los que he ido descubriendo mientras me he ido adentrando en este mundo de la música de autor.
Uh-huh. Pues ya sé que lo hacéis en vuestro programa, pero sí que queremos que aprovechéis los micrófonos otra vez, pero en este caso del informativo, para poder invitar a todo el mundo al concierto del próximo día 9.
Sí, pues mira, que no se haya animado todavía, aún está a tiempo. Será este sábado 9 de abril a las 9 horas. Y bueno, pues será un concierto muy bonito, lo presentará Toni Miralles, director de aquí de Ripollet Radio. Y bueno, aparte de cantar, pues Toni irá presentando a los grupos. Y bueno, yo creo que es una muy buena oportunidad para quien no conozca a estos cantautores, pues para descubrirlos. Y bueno, nada, como hemos dicho, las entradas están en Ripollet Radio. Y quien no pueda venir aquí, pues o nos las puede reservar a nuestro mail, o si no, el mismo día en taquilla. Nada, y esto, pues como hemos comentado antes, es totalmente gratuito. Así que esperamos que mucha gente se anime y sobre todo que le guste y lo pase bien el día del concierto.
Una oportunidad que no pueden perder. Javi Panadero y Miguel Molina, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y
a vosotros,
felicidades por la escalera.
Muchas gracias.
Gracias.
Al 91.3 Info.
Tothom sap de qui és aquesta música. La companyia elèctrica d'Arma celebra 40 anys a sobre dels escenaris amb els seus seguidors de Ripollet aquesta mateixa nit. La seva gira d'aniversari aterrarà a la nostra vila avui al Teatre Auditori a partir de les 9 del vespre, ens ho explica Jordi Sugranyes.
La gira que duen a terme aquest any commemora el 40è aniversari de la publicació del seu primer disc, Diumenge, que els va posicionar com una de les formacions musicals més destacades i sobretot originals del panorama musical català. El concert que forma part del cicle d'espectacles de l'Associació d'Espectadors comptarà amb la participació dels graiers de Ripollet. Gerard Jiménez, membre de la colla, explica la intervenció de l'entitat en el concert.
Tres temes dels que faran ells al concert. Nosaltres els tocarem conjuntament amb ells, són la Inanna, la presó del Rei de França i l'Àngel de la Dansa. En un principi se'ns va dir que en faríem un, ara se'ns va dir que en fem tres i nosaltres estem encantats. Animem a tothom que vingui, la veritat, perquè valdrà molt la pena. A part de, ja independentment de que anem grallers o no hi anem, l'Elèctrica d'Arma que vingui a tocar Ripollet, jo crec que és un privilegi molt gran, perquè és un, bueno, un grup amb molt renom i molta importància dintre del panorama català. I a més, per nosaltres, que se'ns hagi donat aquesta oportunitat, tant per part seva com per part de l'Associació d'Espectadors, és tot un privilegi i tot un honor.
Els graiers han estat treballant molt aquestes darreres setmanes, sobretot per adaptar les cançons de la Dharma al seu estil, i admeten que es barregen els sentiments d'il·lusió amb el d'una gran responsabilitat.
Sumsum Teatre convida els més petits aquest diumenge 3 d'abril a vèncer les pors i descobrir nous mons jugant i fent nous amics. Una porta oberta als somnis, als dibuixos animats, als colors, la música i el moviment. Un espectacle de Ramon Molins, creat a partir del conte Tomàs i el llapis màgic, de l'autor uruguaià Ricardo Alcántara, que pretén divertir i emocionar el públic més menut.
La Júlia és la protagonista de la història, una nena instal·lada en la comoditat de viure dins d'una capsa de sabates, sense assumir els riscos d'una vida lliure, que decideix dibuixar un món millor i més divertit i, sobretot, lluita contra la por. L'espectacle es durà a terme aquest diumenge, 3 d'abril, a les 6 de la tarda, al Teatre Auditori. El preu de l'entrada és de 5 euros.
I els recordem que encara queden dues setmanes per presentar-se al certamen Tu Recomanes PremRec 2016, que convoca per tercer any el Patronat Municipal de Cultura. Es tracta d'un concurs de book trailers, uns vídeos on els participants recomanen el seu llibre preferit del fons de la Biblioteca Municipal. És obert a tothom a partir de 6 anys i els vídeos s'han de presentar fins al 13 d'abril.
Els participants poden presentar-se al concurs de forma individual o en grup. Cal triar un llibre de la biblioteca i amb el mòbil o una càmera gravar i editar un vídeo de com a màxim un minut de durada. Els premis consisteixen en material audiovisual i llibres o entrades per anar al teatre. Els vídeos s'han d'enviar al correu electrònic b.ripollet@gmail.com. El veredicte i lliurament de premis es farà el 23 d'abril a la biblioteca.
I també hi ha temps per participar al concurs de microrelats que ha organitzat el Cafetó per Sant Jordi. S'hi poden presentar joves d'entre 18 i 30 anys amb narracions d'un màxim de 300 paraules, tant en català com en castellà. La temàtica dels escrits ha de ser la joventut i les obres s'han d'enviar al correu electrònic cafetoripollet@gmail.com abans de diumenge 3 d'abril a les 5 de la tarda.
La votació per escollir els millors relats serà popular i es farà des del 4 fins al 15 d'abril a través del Facebook del Cafetó. En aquesta xarxa social no es mostrarà el nom dels autors dels relats per garantir la imparcialitat en la votació. Les dues narracions més votades guanyaran el primer i el segon premi, respectivament valorats en 60 i 40 euros en llibres. L'acte de lliurament dels premis se celebrarà el diumenge 17 d'abril a les 12 del migdia a la paradeta del Cafetí.
I un altre concurs. La Regidoria de Cultura ha obert el termini de presentació d'obres pel concurs de cartells de la Festa Major. S'hi poden presentar totes les persones interessades majors de 14 anys, perdó, excepte el guanyador de l'any passat. Els originals s'han de lliurar en format digital, JPG o PDF i en suport CD. I la mida ha de ser de 42 per 60 centímetres al Registre General del Patró Municipal de Cultura, a la Rambla de Sant Jordi número 2, en horari d'oficina. El termini per presentar propostes finalitza el 22 d'abril.
La temàtica del cartell és lliure, però hi ha de figurar la llegenda següent, Festa Major de Ripollet, i els dies que se celebra, 26, 27, 28 i 29 d'agost de 2016. La comissió de la Festa Major i el guanyador de l'any passat seleccionant tres propostes que els ripolletencs podran votar a través del web municipal per escollir quin dels cartells serà el representant de la festa d'enguany. Les obres es podran trobar a ripollet.cat del 2 al 13 de maig a les 7 de la tarda. El veredicte es farà públic el 17 de maig al Centre Cultural. El premi per al guanyador ascendeix a 600 euros.
Aquesta nit el Centre Cultural acull a les 9 del vespre l'acte inaugural del Photoshopping, una experiència que uneix fotografia i comerç a Ripollet. Es tracta d'un projecte conjunt entre la Unió de Botiguers i Acció Fotogràfica, en el qual 30 establiments del municipi exposaran en els seus aparadors o dins les seves botigues les fotografies d'un total de 33 membres d'Acció. De l'1 al 30 d'abril, cada establiment exhibirà 5 instantànies de cada fotògraf.
A més de les exposicions fotogràfiques, la primera edició del Photoshopping inclou també una gincana i descomptes a les botigues participants. A més de la inauguració d'aquest vespre, cada establiment i artista celebraran la seva pròpia presentació, uns petits actes que farciran el programa d'activitats durant tot el mes d'abril. A la pàgina web del Photoshopping, photoshoppingripollet.com, es pot trobar un calendari amb totes aquestes presentacions particulars i la resta d'activitats que se celebraran durant aquest mes.
Fins divendres vinent, 8 d'abril, es pot visitar l'exposició Els ulls de ningú, que ha realitzat els fotògrafs Joan Vera i Eduard Alegre, membres de FOCER. La seva exposició conjunta es pot veure a l'Ateneu de Cerdanyola.
La mostra recull més de 40 instantànies on queda immortalitzat el dia a dia de les persones immigrades a Catalunya, com és la seva vida quotidiana, de què viuen i com sobreviuen.
I avui s'estrenen dues exposicions fotogràfiques més.
Sí, la Biblioteca Municipal presenta des d'avui una mostra de les fotografies més destacades del primer concurs d'Instagram que FOCER va organitzar amb motiu de Sant Antoni Abat. I també des d'avui fins al 14 d'abril es pot gaudir al vestíbul del Centre Cultural de la mostra dels alumnes del curs d'iniciació d'acció fotogràfica a Ripollet.
El ripolletenc Miquel Banyuls, de l'Institut Can Mas, ha guanyat el segon premi del primer cicle de secundària dels Premis Sant Bori Òmnium de la demarcació del Vallès Occidental. Banyuls va obtenir el guardó per l'obra Una caputxeta no tan vermella.
En els Premis Sant Bori del Vallès Occidental hi han participat un total de 36 escoles i 4.220 alumnes de la comarca, que han presentat un total de 183 obres. L'acte de lliurament dels guardons va tenir lloc a Rubí el 17 de març.
Al 91.3 Info.
I ja tenim aquí el cap de setmana. Des de Ripollet Ràdio us volem oferir una sèrie de propostes per gaudir d'aquests dies de descans. Comencem amb una nova cita dels encants dels aturats.
El mercat de productes de segona mà s'instal·larà demà dissabte a partir de les 9 del matí a la plaça de Pere IV. Les parades estaran obertes fins a les 8 del vespre.
I els més petits tenen una cita demà a la Biblioteca Municipal. A partir de 11:45 del matí arriba una nova edició del taller per a infants, arquitectura per a inventors.
Els nens i nenes podran construir una ciutat penjada, aprofitant la taranyina que ja van construir fa unes setmanes. Els infants elaboraran cases i parcs que penjaran del cel. Aquesta activitat està adreçada a infants a partir dels 4 anys.
I les activitats culturals de dissabte acaben a les 9 del vespre amb un sopar del Forja organitzat pel Centre Aragonès. El sopar compartit es durà a terme a la seva seu, al carrer 9, número 22. I passem a diumenge.
Doncs sí, perquè les activitats de diumenge comencen bastant aviat, a les 10 del matí, amb la celebració de la Fira dels Sors, organitzada al Parc de la Xemeneia per l'Associació de Veïns de Can Clos. S'hi vendran productes artesanals, ecològics, llavors, flors i plantes. També se celebrarà una sardinada popular fins a les 12 del migdia i s'instal·laran activitats i tallers per als infants.
I per altra banda, la Jugateca Ambiental dedica la sessió d'aquest diumenge als remers casolans i a les plantes aromàtiques.
Com sempre, l'activitat de la Jugateca Ambiental és gratuïta i no requereix inscripció prèvia. Es durà a terme a partir de 11:45 del migdia al brollador del Parc dels Pinatons.
I acabem les activitats del cap de setmana amb el tradicional ball al Casal d'Avis, que començarà a les 6 de la tarda de diumenge. L'entrada val 2,50 €.
Dels actes de la setmana vinent, cal destacar l'hora del conte, que s'organitzarà a la Biblioteca Municipal dimecres vinent, a 6:45 de la tarda. La companyia Pataguà presenta un espectacle de titelles anomenat La Carpa dels Contes. Per consultar tota la informació d'aquests actes i de la resta d'activitats culturals, poden visitar la secció de l'agenda al portal municipal ripollet.cat.
El 91.3 Info.
I arriba ara a la secció esportiva de l'Info. Mirem quins són els partits previstos i les notícies més importants amb el nostre company Marc Mata. Bona tarda.
Bona tarda, Remé.
Comencem amb les notícies. Nil García, subcampió de Catalunya a la categoria sub-8.
6 representants va tenir el Club d'Escacs Ripollet al Campionat de Catalunya d'edat celebrat entre el 19 i el 24 de març a Vilaseca. L'escaquista ripolletenc que cal destacar és el Nil García, que va quedar en la segona posició empatat amb el primer i el tercer.
I seguim parlant d'escacs perquè el primer equip del Club d'Escacs Ripollet ha tancat la Lliga.
Sí, un cop assegurat l'ascens i també assegurada la primera posició a la Lliga regular, el primer equip tancarà diumenge la competició contra el Ginars B, el segon classificat. Per una altra banda, el segon equip del Ripollet ha assegurat la permanència i el C encara té opcions d'ascendir.
I agafem la bici perquè el Club Ciclista Ripollet ha organitzat la tercera edició de les pedalades femenines amb BTT.
Sí, fa 3 anys que l'entitat va promoure sortides lúdiques no competitives dedicades a noies majors de 18 anys per tal de fomentar la pràctica del ciclisme femení. La primera de les 3 sortides programades serà el proper 10 d'abril. Per participar només cal tramitar una inscripció prèvia que es tancarà el dijous abans de la sortida per tal de poder fer l'assegurança. La inscripció s'ha de fer a través del mail sggurina@gmail.com o trucant al 606-554-014. La sortida serà al pavelló Joan Creus a les 9 del matí i serà de 20 i 30 quilòmetres.
Ara sí, passem als partits previstos per aquest cap de setmana.
Sí, comencem amb el Pajaril, que jugarà demà a 17:45 al camp de l'Industrial contra el Castellar. La resta de partits es faran diumenge. A les 12 tindrem el Ripollet, que jugarà al camp del segon classificat, el Cardedeu. L'equip disputa així la primera de les 9 finals que els hi queden i continuen per lluitar per l'ascens, en el que actualment es troba primer a 1 punt del Cardedeu. A les 12 també tindrem el Camp Mas, que jugarà al camp del Polinyà. Quan al futbol sala, el Ripollet jugarà demà a les 7 a les pistes del Barceloneta. I les noies jugaran diumenge a les 7 a casa contra el Cornellà. Del bàsquet destaquem el Ripollet masculí que... Perdó. Sí, del bàsquet destaquem el Ripollet masculí que jugarà diumenge a 17:45 al camp del Berneda contra el Bàsquet Pia. I del tenis taula cal destacar que l'Aina Mogas ha estat convocada amb la selecció espanyola per participar l'Open Cadet de Bèlgica per aquest cap de setmana, però no podrà anar-hi perquè ha de jugar els 2 partits de demà amb el seu equip, que es faran a les 11 i a les 7 a l'Institut Can Mas. Acabem recordant, Remi, que hem de veure el clàssic Barça-Madrid, que es disputarà demà al Camp Nou, però també dilluns ningú es pot perdre el programa InfoSport a partir de les 7 aquí a Ripollet Ràdio.
Gairebé de la mateixa importància, podríem dir. Sí. No us podeu perdre l'InfoSport el dilluns. Moltes gràcies, Marc. Bon cap de setmana.
Gràcies a tu, igualment.
Esteu escoltant Info.
Demà dissabte, Alba Martínez, la pintora dels somnis, ens proposa gaudir d'una presentació literària màgica que tindrà com a escenari la llibreria Upalit de Ripollet. Serà a les 12 i comptarà amb la col·laboració de Maica Guadó per presentar Un mar de semilles, un relat ple d'encant, colors, emocions i sensacions que ens endinsen en el món de la maternitat i la criança natural. Per parlar-ne, comptem amb nosaltres amb l'Alba Martínez. Benvinguda.
Hola, Reme. Un plaer tornar a conversar amb tu i que em tingueu en compte.
Igualment, guapa. Alba, Un mar de semilles és, com dèiem, un passeig màgic, podríem dir, sobre el món de la família i també de la maternitat. Així el definim nosaltres. Com el definiries tu?
A veure, Un mar de semilles és un àlbum il·lustrat que contempla més de 30 microrelats, més o menys, acompanyats de finestres de colors, que és com jo esmento a les meves il·lustracions o pintures. Aquest llibre et fa viatjar, doncs això, no?, per la maternitat, la criança i diferents famílies, i va néixer a partir del sentiment de dol i d'esperança d'una dona que perd la seva llavor. I ha experimentat la sensació de ser i sentir-se mare. I a través dels somnis, les il·lusions i els desitjos, doncs ha pogut deixar fluir aquestes emocions. I res, i com sempre, doncs el meu estil està inspirat doncs en un art més colorista, alegre, espiritual i original. I desitjo que qui vingui a aquesta presentació màgica doncs gaudeixi d'aquest encant.
Ens pots avançar una miqueta, que és el que heu preparat per la presentació de demà?
Doncs com sempre, la meva mare, Maica Guado, fa de narradora de les històries i jo aniré representant cada escena amb diferents eines, tècniques i objectes. Una mica seguint la línia de l'any passat i de l'anterior, amb un somriure al despertar. També una mica semblant la presentació serà.
L'any passat ho vas fer al Centre Cultural, com deies, aquest any has escollit com a escenari una llibreria. Potser és un espai que té el seu encant, no?, podríem dir.
Sí, i tant, és envoltada de llibres, no?, de, doncs això, de joguines, és un entorn càlid, alegre, i penso que pot ser un escenari doncs molt, molt acollidor per al públic a qui va adreçat, que és famílies, infants i públic de tot tipus, perquè ja veureu que gaudireu moltíssim i estic molt contenta de poder tornar al meu poble, deixar fluir, deixar brillar el meu art, que és el que compta.
Mm-hmm. Els lectors podran aconseguir una dedicatòria teva?
Sí, i tant. I tant. Qui vingui doncs podrà gaudir de la presentació i el temps, compartir doncs una estona plegats i tant, si volen comprar el llibre, que és el cas que no sé si passa, doncs i tant, una dedicatòria i una abraçada i un petó i el que sorgeixi.
Amb aquesta presentació de demà obrim boca de cara al Sant Jordi, que a més et tornarem a veure per aquí per Ripollet amb els teus llibres, però també amb altres coses, perquè em sembla que el dia de Sant Jordi et tornarem a veure, en aquest cas acompanyada de l'escriptora Rita Gort.
Oh, sí, és un gustar, un plaer molt, grandíssim, enorme, és un gran honor. Mira, destaco això, el gran dia del llibre i la rosa, en el Sant Jordi, que farem a les 13 hores, farem un vermut musical al pati del Centre Cultural, on la Rita Tort cantarà cançons de jazz, adreçada també pels nens, per la canalla, i mentre doncs pintarem viu a l'escenari. I també a la tarda, a les 17, bueno, a dos quarts de 6, farem un taller de titelles. Farem un taller de titelles per la canalla i per tot el públic que vulgui apropar-se. I faran xocolatada. Al mateix temps faran xocolatada en el pati i nosaltres estarem allà fent un taller de titelles. Amb titelles de Sant Jordi, amb alguna rosa, algun drac... Pot estar bonic. Jo penso que agradarà. Bueno, això espero, és el meu desig.
Tu ja has fet diverses actuacions, espectacles, com poguéssim dir, pintant en viu. Aquest tema del vermut musical l'havies tastat ja alguna vegada?
No, és la primera vegada que ha sorgit. Mira, l'altre dia parlant amb l'Àngels de Racó de Lletres Locals, doncs vam tenir aquesta idea de per què no poder, no?, trobar un moment per compartir en aquestes estones. No només a les tardes o als matins, sinó, no?, com fem a la Festa Major moltes vegades, no?, que es fan així concerts, no?, en aquesta estona. L'anterior Festa Major vam fer allà a la plaça Pere IV i va tenir molt de ressò i penso que pot ser interessant també, no? Trobar aquest...
Professionalment, tu ets mestra, no et queda gaire temps lliure, però artísticament et dediques a la pintura, a la il·lustració i la literatura. A què intentes dedicar-li més temps?
De moment, intento trobar estones per tot, perquè penso que jo, diguem, estic formada de moltes coses i no puc separar-me, és com un puzzle, no? Són petits fragments de cada cosa. I clar, és que em sento tan plena fent de mestra amb els nens i nenes, és que no sé com explicar-ho, no? És que m'omple de vida, m'omple de vida. I clar, és que li dedico molta estona també, inclús quan arribo a casa, preparant projectes, materials, i després tinc les meves estones de connexió amb el més intern, amb mi mateixa, em poso música, no? És com... desconnecto del món i és quan pinto, quan gaudeixo d'aquesta estona o inclús quan vaig al taller, a les tardes, amb els meus companys d'aquí del Centre Cultural, en el taller. Són les meves estones, és com un regal. O sigui que no puc separar les dues coses i dedico el temps que el meu cor i la meva ànima i el meu cos, també t'ho he de dir, doncs m'ho permeti i m'ho demana, no? Uh-huh. Que no puc dir, ara li dedico, no, sinó que per mi, jo sóc un tot i li dedico perquè em surt i em neix de dins. Li dedico a la pintura, li dedico al ser mestre i li dedico a escriure, inclús, no? És algo que ja em neix.
Un regal és el que ens faràs tu demà amb aquesta presentació del llibre, recordem, a les 12 a la llibreria Opalí. Alba, moltíssimes gràcies. Segueix pintant somnis.
Pues una abraçada molt gran i gràcies de debò, de tot cor.
Igualment, fins demà.
Adéu, fins demà, adéu.
I amb l'Elèctrica d'Arma arribem al darrer dels 55 minuts de notícies i entrevistes de l'Info d'avui divendres, 1 d'abril de 2016. Un programa que els hem ofert Jordi Puy, Ernest Prunera, Jordi Sugranyes, Marc Mata, que us parla Remei Herrera. Els recordem que ens poden tornar a escoltar aquesta tarda en diferit a partir de les 6 i diumenge a la 1. A més, poden escoltar l'Info online o descarregar-lo a la web ripolletradio.cat. Gràcies per la seva atenció i fins al proper divendres.